Bon any nou a tothom, primer hotel suís d'aquest 2020.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Esperem que la vida segueixi com en els últims mesos al Centre d'Esports Sabadell. El 2020 ja és aquí i comença fent pujada amb dos desplaçaments consecutius pel conjunt d'Antonio Hidalgo, que en els millors dels casos podria obrir escletxa amb els rivals directes. Pas a pas, però, primer caldrà superar el Villarreal B. Aquest mateix dissabte, d'aquí a tot just 51 hores, el Sabadell es juga aquest títol, que queda maco dir, però que no serveix per res, com ser el campió d'hivern. Potser per aquesta proximitat del partit s'explica que els homes d'Hidalgo s'entrenessin ahir a Olímpia. Una declaració d'intencions. Aquest equip no s'atura ni un 1 de gener. L'objectiu que es planteja en aquest inici d'any és molt llaminer i el club està en una disposició d'aconseguir-lo que feia anys que ni s'apropava. Per cert, amb un contratemps d'última hora, Fernando Pajarero va patir un trencament muscular a la cuixa dreta durant l'entrenament del dimarts. Acaba d'informar el club fa tot just uns minuts i serà baixa per visitar el miniestadi Groguet. Esperem que també l'any aturi aquesta plaga de lesions dels darrers mesos, per si de cas nosaltres tampoc aquí a l'Hotel Suís ens aturarem.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Des del control de sol, Toni González, també us desitja un bon any. Comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
En uns minuts saludarem Josu Ozcoidi. També parlarem del retorn del lesionat Alejandro Alegría al Sabadell Nord. Vindrà aquí a l'estudi Nito Martín a la part central del programa amb la seva secció sobre històries del futbol català. I a la part final us donarem bones notícies sobre el juvenil del grup Serraona que va patir una aturada cardiorrespiratòria. A més, acomiadarem aquest primer hotel suís de l'any amb la parella sabadellenca més mediàtica del món del motor, el Sergi Giral i l'Eli Carnicer.
I fora de l'hotel?
Avui es disputa una nova jornada de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça es pot situar com a líder en solitari si guanya la pista del Baskonia. A partir de les 9 demà serà el torn dels altres dos equips que encapçalen la classificació, l'Efes i el Real Madrid. A més, el 2020 ha començat en jornada a la Premier League. Mikel Arteta va aconseguir el seu primer triomf com a entrenador gàner. Victòria de l'Arsenal per 2-0 contra el Manchester United. També ahir va guanyar el City per 2-1 contra l'Everton de Carlo Ancelotti. Avui juga el Liverpool, el líder, a partir de les 9 a Anfield contra el Sheffield United. I a més, una última notícia, fora de la ciutat, ha mort als 77 anys David Stern, excomissionat de l'NBA entre 1984 i el 2014. Se'l considera un dels responsables de la globalització de la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Fa 3 setmanes va patir un vessament cerebral i des de llavors havia estat ingressat.
I a les xarxes socials.
Ens quedem en moltes imatges, cap en concret en particular, però sí en l'aspecte col·lectiu de la celebració del cap d'any que es va viure a la sala VIP de la nova Creu Alta. Molts jugadors i moltes parelles també d'aquests jugadors del Centre d'Esports Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
A partir de les 8 del vespre arrenca a la Lliga de Sierra Leona el Freetown City Johansen.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'exentrenador del Club Natació Sabadell de Waterpolo, Gavi Hernández.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how,
don't start caring. 4 minuts i mig per sobre del punt de les 2 del migdia. Engeguem aquest primer hotel suís del 2020, avui dijous 2 de gener. Ho fem amb aquesta última hora que hem conegut fa tot just 7 minuts. Comunicat mèdic del Centre d'Esports Sabadell que assegura que resa que l'entrenament de dimarts 31, Fernando Pajarero va patir una contusió a la cuixa dreta que va generar una ruptura muscular i un hematoma al múscul vast extern. L'hematoma ha estat drenat a l'Hospital Universitari General de Catalunya, Quirón Salut, i l'evolució del futbolista marcarà la seva disponibilitat d'entrada, ja us diem que descartat per aquest partit del miniestadi Groguet, encara a l'hospital Pajarero recuperant-se d'aquesta intervenció. Per tant, també, com diem, tots els ànims des de Ràdio Sabadell. Esperem que el malagueny pugui tornar aviat a la dinàmica del grup, perquè més aviat ha tornat a ser protagonista en les últimes últimes setmanes. Com diem, el centre d'esport Sabadell, tot i ser festiu, es va exercitar ahir a Olímpia. Avui ha tornat a la feina Sant Oleguer per ultimar els preparatius de cara al partit de dissabte a les 5 al camp del Villarreal B. Un triomf en aquest últim compromís de la primera volta asseguraria el títol de campió d'hivern als arlequinats. Avui no hi ha hagut tradicional roda de premsa prepartit, però sí podem saludar Josu Ozcoidi, carriler esquerrà de l'equip. Josu, què tal? Feliz año nuevo, bon any nou.
Igualmente, muy buenas.
D'entrada, deixa'm preguntar-te, això d'entrenar-se en dia 1 de gener, t'havia passat alguna vegada abans?
Pues creo que en los 11-12 años que llevo como profesional de segunda vez, creo que una vez. Habré entrenado, todo lo demás no siempre me han dado fiesta, pero bueno. Entendemos que jugando el sábado y teniendo una semana de descanso, al final hay que entrenar y bueno, somos profesionales y hay que aceptarlo.
Al final ho vam dir des de la tornada a la feina, no? El dia de l'hospital també ho parlàvem amb en Pedro Capó. És un inici de 2020 que té un punt d'exigència extra, no? Pel que deies tu ara, pel fet de jugar el dissabte, després tenir el desplaçament consecutiu a Castellón, té un puntet de trampa aquest inici d'any.
Sí, al final jugar dos partidos fuera de casa y contra Villarreal y contra Castellón son dos semanas duras. Pero bueno, lo afrontamos, como se suele decir, partido a partido. Ahora nos toca el Villarreal y ya pensaremos en Castellón cuando toque. Así que nada, ahora centraos en entrenar a tope, trabajar todo muy bien y el sábado pues a por ellos.
Suposo que el fet d'haver entrenat cada dia d'aquesta setmana haurà donat temps també a veure coses, no? del Villarreal B, que d'entrada deixa'm preguntar-te, Josu, no sé si un xoc entre dos equips que practiquen un futbol similar, coneixent també Miguel Álvarez, que li agrada tenir la pilota als seus equips, si esperes també això, com diem, un partit similar en quant a propostes.
Sí, yo creo que bueno, el Villarreal, tanto este año como los anteriores, ha propuesto un fútbol combinativo, pero maneja las dos vertientes. También las transiciones van muy rápidos, son muy jóvenes. Entonces, bueno, sí que puede ser que sea en ocasiones un partido abierto e intentaremos con nuestras armas ir a por ellos sin especular y veremos a ver cómo se presenta el partido.
Ara que parlaves de la paraula transicions, jo recordo particularment un gol la temporada passada de Cali, aquella derrota per 4-1, que demostra precisament això, no? que les visites allà, tu que n'has viscut també un parell amb el Sabadell, un 0-0 i un 4-1, són d'aquelles que has d'anar, si no anaves amb el 100%, amb el 110% de concentració.
Sí, el Villarreal, ja te digo, al final muchos de los filiales son de ese tipo de jugadores que las transiciones te matan porque son muy jóvenes, son muy rápidos, van en moto. Entonces, bueno, además jugamos allí en el Minestadi. Estamos preparados para afrontar el partido como lo tenemos que afrontar. Hemos trabajado mucho en esos aspectos y a partir de ahí, bueno, haremos nuestro partido, intentaremos meter nuestro ritmo y intentaremos ganar.
També hi ha una estadística, Josu, que repassant-la fredament, diu que fora de casa no es guanya des del 12 d'octubre a Llagostera. Al final, fora de casa hi ha hagut partits de molt bones sensacions, però potser no s'ha acabat de traduir en resultats. Sí que és cert que no ho hem hagut de lamentar perquè a casa esteu perfectes, però fora de casa igual falta això, no? Traduir una mica aquestes bones sensacions en més punts.
Sí, bueno, está claro que queremos ganar todos los partidos. Al principio estábamos fuertes fuera de casa y en casa nos costaba más. Ahora que es igual lo más normal estar fuertes en casa y fuera de casa al final cuesta más sacar los puntos, sobre todo en segunda B. Pero bueno, la verdad es que si te soy sincero no nos preocupa, no estamos pensando mucho en que llevamos tiempo sin ganar fuera de casa. La clave es que las sensaciones son buenas, más allá del resultado, que evidentemente lo importante es ganar, pero las sensaciones son buenas. Entonces nada, estamos tranquilos, seguiremos haciendo nuestro trabajo, no cambiaremos y a partir de ahí es fútbol y a veces entra y a veces no. Entonces bueno, estamos tranquilos.
Per anar acabant, Josu, deixa'm fer-te aquesta pregunta tan típica per a aquestes èpoques de l'any. Què li demana Josu Ozcoidi al 2020 o què ha posat a la carta dels Reis?
Ah, bueno, al final ganar, ganar y ganar. Más allá de eso, nadie te regala nada, no existen los milagros. todo es trabajar, y a base de trabajo ya se ha visto que los resultados ahí están. Entonces, bueno, le pido que ganemos y que sigamos en una buena dinámica.
Doncs Josu Bozkoi, de carrilera al Centre d'Esport Sabadell, gràcies per atendre'ns uns minuts, i res, que comença ja l'acció, com diem, aquest dissabte a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell, al miniestadi Groguet, amb aquest Villarreal B Sabadell. Que vagi molt bé, Josu.
Vale, gràcies, igualmente.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta Hotel Suís.
Això pel que fa al Centre d'Esports Sabadell. Josu Ozcoidi i un altre equip sabadellenc que avui comença a cremar els torrons és el Sabadell Nord. Els homes de Quico Díaz es vesteixen de curta al municipal de Can Uriac i ho faran amb una baixa destacada, la de Jairo Díaz. El davanter arlequinat va comunicar durant el Nadal que volia deixar l'entitat i el dia 31 es va fer oficial el seu retorn a la Unió Esportiva Castellà, líder destacat del grup 6è de tercera catalana. Jairo va ser el pitxichi del curs passat amb 13 gols, però enguany només n'havia marcat 2. No el substituirà la parcel·la ofensiva, però sí que reforçarà la rereguarda Alejandro Alegría. El central del Sabadell Nord va reaparèixer contra Llagostera B després d'11 mesos de baixa. Recordem que Alegría es va lesionar de gravetat al lligament intern del genoll contra el Rubí en una acció desafortunada. Can Rosés, intentant treure una pilota sobre la línia de gol, el peu se li va enganxar amb la xarxa i el cos va cedir contra l'altra banda. Per qüestions laborals, a més, l'operació no es va poder produir fins al mes d'octubre.
Tuve que rechazar la primera fecha que me da la federación para la operación, justamente porque por temas laborales y tal no podía dejar de trabajar en ese momento, así que tuvimos que esperarnos a después de verano, porque agosto la federación no tiene quirófano abierto y tal, y ya tuvimos que hacer las pruebas en septiembre y tal, y fueron los plazos esos. Me operé en octubre y claro, sí, seguramente hubiese sido mucho más rápido, pero bueno, la federación es así, y muy agradecido a ellos, realmente al equipo del doctor Morales y al doctor Prat y a todo lo que han hecho, la verdad que ninguna queja.
Ara Alegría està a la seva particular pretemporada per intentar reforçar una línia defensiva que ha estat la més castigada a l'equip de Quico Díaz en els últims mesos. De fet, va ser un dels convocats pel seu entrenador per disputar aquest amistós de seleccions entre Sabadell i Terrassa de fa uns dies a Sant Cugat. Encara queden 10 dies per tornar a l'acció, però el Sabadell Nord ho farà en una situació diferent a la de l'any passat, només 3 punts per sobre del perill.
El año pasado estábamos un poquito más lejos del descenso a estas alturas, pero bueno, no hemos acabado el año como nos gustaría, que era con la victoria ante Llagostera, pero bueno, el equipo, ya te digo, va a trabajar hasta el final, va a sacar los puntos a través de su coraje y de su garra, y vienen partidos directos después de Navidad. Este descanso nos va a venir bien, y ya te digo, Júpiter, Llorel, Rubí, Manlleu, son gente de nuestra liga, y vamos a pelearlo todo. No tiene más. Es lo que hemos vivido en este club y es lo que nos enseña este club a trabajar, y que nadie te va a regalar nada.
El 12 de gener tornarà a l'acció al Sabadell Nord de la Verneda contra el Júpiter en la penúltima jornada de la primera volta. L'entrada ja duel vital, perquè tots els equips, amb els de Quico Díaz per sobre, només estan separats per 3 punts. Fem una aturada a la primera en el camí. De seguida tenim per aquí el Nyito Martín, recordant el millor centre d'esport Sabadell B de la història.
A Ràdio Sabadell estem a punt per rebre els Reis.
En estos días tan especiales...
No, aquest no, eh?
Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación.
No, aquest tampoc. Ara sí. La ciutat dona la benvinguda als Reis d'Orient aquest diumenge amb un gran seguici. I des de Ràdio Sabadell us volem portar la màgia a casa amb un programa especial. Si voleu saber on són ses majestats a l'instant, escolteu Ràdio Sabadell des d'un 5:15 de la tarda a la 94.6, Cavalcada de Reis.
La Cavalcada de Reis, en directe a Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La tornada de la publicitat aquí a l'Hotel Suís, el primer del 2020, i com us hem dit abans d'aquesta primera pausa, us heu de començar a familiaritzar aquesta temporada amb aquesta sintonia. Fa unes setmanes l'estrenàvem aquí a l'Hotel Suís i això vol dir que és hora que ens acompanyi aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell el Nyito Martín, exjugador arlequinat, ara jugador de l'Esport Club Granollers i, com diem, també comentarista fa uns dies a l'Hotel Suís, en aquest cas al Sabadell, en joc el partit entre el Sabadell i el Prat. Nyito, què tal, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
Bona tarda i bon any.
Igualment.
Com diem, fa unes setmanes començàvem aquesta secció sobre històries del futbol català, parlant bàsicament i especialment de jugadors que havien hagut de deixar el futbol per la seva carrera laboral, en aquest cas. Canviem de registre avui totalment. Hem entrat a un any, el 2020, especial ni que sigui per un tema d'efemèride, perquè fa tot just 5 anys començava l'aventura del millor Sabadell B de la història, en aquest cas, del qual tu també vas formar part activa.
Sí, lo comentamos al principio de, bueno, al hablar de la sección esta que podíamos hacer, y la verdad que me hace muchísima ilusión poder hablar de aquel año porque guardo un muy buen recuerdo.
Una temporada en la qual el Sabadell B va ser sisè a la classificació. Recordem que era un equip que venia de dos ascensos consecutius, de segona a primera i de primera catalana a tercera divisió, un any en el qual s'havia salvat. Però sí que és cert, Nyito, que aquella temporada la plantilla era pràcticament nova, hi havia pocs jugadors que continuessin del curs anterior també a tercera divisió, era una plantilla pràcticament nova.
Sí, recuerdo aquel verano en el que me reuní con José Sulivellas, que actualmente es mi entrenador en Granollers, y recuerdo que me comentó eso, que repetirían muy pocos jugadores con respecto a la temporada anterior. Y quieras o no, eso te presentaba ciertas dificultades al principio, pero por suerte, como dices, acabamos sextos y fue una temporada muy, muy, muy bonita.
Porque al final, recordem que José Solivellas també agafava el repte, era un entrenador que venia del juvenil A, venia de pujar al juvenil A nacional, substituïa Toni Rodríguez a la banqueta, i el cert és que, clar, es van donar una sèrie de... Avui ho analitzarem amb totes les veus que anirem escoltant, no? Però es van donar una sèrie de condicionants que per un equip tan jove, una categoria com tercera, és una cosa que poques vegades segurament es pot veure.
Sí, aparte José, bueno, actualmente también lo sigue siendo, era un entrenador muy joven en aquel entonces y, como dice, se juntó entrenador joven con un equipo joven y en una categoría como tercera tan exigente, entre comillas, podría ser complicado.
Abans d'entrar t'he dit, recordes un vídeo promocional que vau fer per l'última jornada? Ostras, no tenía muy controlado.
No, pero ahora haciendo memoria sí que recuerdo que lo grabé, creo que con Aliaga, el portero, que ahora está en Hospitalet, y me acuerdo que con Rullé lo grabamos allí en la Nueva Creualta.
Así sonaba.
Ens heu acompanyat durant tot l'any a Castellà i no us hem parat. Diumenge a 2:15 t'esperem a l'estadi. Per nosaltres és un gran premi i el volem compartir amb tu.
Doncs aquest era el document sonor. Déu-n'hi-do, eh? No sé ara quines sensacions et provoca. Recordem que era els partits del filial aquella temporada es venien jugant al Pepin Valls a Castellà, i com a premi vau tenir l'honor de jugar a la Nova Creu Alta, l'últim partit de Lliga contra el Masnou.
Ahora escuchándolo sí que lo recuerdo, me acuerdo que nos comentaron esto, que como premio, digamos, a la temporada que habíamos hecho, nos permitían jugar a Nova Creu Alta, que después de estar toda la temporada jugando en Castellà del Vallès, pues quieras o no, pues hacía ilusión.
Hi ha molta gent que recorda, molts arlequines que recorden aquella temporada. El cert és que el panorama ha canviat moltíssim. Ara l'equip està a segona catalana, patint en aquesta zona de descens. Evidentment no s'inverteix el mateix que s'invertia en aquell moment. Recordem que l'equip venia d'estar a segona divisió, era el primer any que estava a segona B. Després van venir totes les dificultats evidents també per un equip de segona B que té un filial a tercera. Anem a repassar d'entrada amb la veu de la nostra companya Karen Madrid com va ser numèricament aquella temporada del Sabadell B.
Sí.
La temporada 2015-2016 ha passat els llibres d'història per ser fins ara la millor del Sabadell B. L'equip que dirigia José Solivelles va finalitzar l'any en sisena posició amb 62 punts, a només 4 del play-off i amb 17 victòries, 11 empats i 10 derrotes. Amb 57 gols a favor i 41 en contra, el filial arlequinat també va acabar com a sisè millor atac i sisena millor defensa. El cert és que el Sabadell B va viure durant moltes setmanes en posicions d'eliminatòries d'ascens a segona B. A la 14a jornada, després de golejar el Cerdanyola per 3-0 al Pepín Valls, els homes de Solivelles es van situar segons a 4 punts d'un Prat que acabaria sent campió i nou equip de la categoria de bronze. La condició de conjunt de play-off del filial del Centre d'Esports s'allargaria fins la jornada 27, coincidint en un moment en què el primer equip cada cop es nodria de més jugadors del B. D'aquella temporada cal rescatar dos fets més. Del 24 d'octubre al 24 de gener, l'equip de Solivelles va estar invicta. Un total de 12 partits en què el balanç va ser de 9 victòries i 3 empats. I el segon, com a resultat més cridaner, el derbi contra el Terrassa disputat a Castellà, que va acabar amb un 3-0 favorable al conjunt arlequinat gràcies als gols de Sandro, Ferreira i Manel. Tot plegat va culminar amb una festa a la Nova Creu Alta en la darrera jornada i amb una remuntada contra el Masnou per 3-2.
Doncs aquestes eren les xifres, Nyito, boníssimes, d'aquella temporada. I si m'ho permets, el que comentàvem ara, l'equip estava per lluitar pel play-off bona part de la temporada, fins que el primer equip també, per necessitats que té un primer equip normalment, amb un filial que té la categoria a sota, va començar a cridar el que dèiem, no? Adri Díaz ja va jugar poquets partits, 10-11. Manel la primera volta, però clar, és que després van començar a cridar que si a Sandro, que si a Adri Parera, també recordo alguns partits, Pol Moreno, això sí que això, i les lesions, ja al final de Lliga se us va fer dur, eh?
Sí, no, la primera vuelta fue realmente buena, pero como dices, la segunda vuelta empezaron a subir jugadores al primer equipo, como dices, por necesidad, y quieras o no, el rendimiento del equipo se vio afectado.
Tu estàs ara a Granollers, a més en un projecte, no sé si dir que la continuïtat d'aquest Sabadell B, entén-me, ni que no, sigui per actors involucrats, amb José Solivelles a la banqueta, ha passat per allà gent com el Javi Pérez, com el Carlos Areán, també, que estava aquí al Sabadell, dos homes de l'estructura de la base, jugadors com el Sergio, el porter, el Diego Garzón. No sé si dir que allò són etapes diferents, sou ja més veterans, entre cometes, però no sé si dir que és una mica la continuació d'aquell projecte.
Sí, se podría decir que sí, porque antes de fichar por el Granollers, cuando me reuní con José, sí que me comentó, bueno, yo ya sabía los jugadores que iban a estar en ese equipo, y me hizo gracia porque parecía, como dices, una continuación.
¿Anem a saludar al primer protagonista o qué? Som-hi, no?
Vamos allá.
Hem intentat contactar, estem allò pendents, aviam si a l'últim moment, per temes laborals, volíem parlar amb el míster, el José Solivelles, que ja ens va dir que seria complicat pel que dèiem, per un tema laboral. Veurem si el podem saludar o no. En qualsevol cas, qui tenim a l'altra banda del telèfon és precisament el seu segon, aquella temporada, el Miquel Ezequiel. Miquel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que d'entrada dèiem ara amb el Nyito, recordant el que va ser un any especial per tothom aquí a Sabadell, perquè allò, amb un filial, C6E, a tercera divisió, no es veu això cada dia.
No, la veritat que va ser una experiència molt maca i un plaer poder treballar amb gent jove com eren en aquella època i bueno, pues, i estar molt contents de la temporada que vam fer.
Perquè a més, suposo que en bona part també, tu que venies amb el PAC, anem a dir-ho així, amb el Toni Rodríguez, en bona part de responsabilitat, no?, a l'hora de confeccionar aquesta plantilla.
Sí, bueno, en aquella època el director esportiu del club era el Javi Pérez, i ja quan vaig entrar de segon del Toni Rodríguez, pues estava una miqueta a secretaria tècnica amb el Javi Pérez, fitxant jugadors sub-23 en aquella època.
Nyito, no sé si també li vols comentar alguna cosa al Miquel, com va ser treballar també amb el Miquel i amb el José, amb aquell cos tècnic.
No, una buena experiencia. Yo a veces se lo comento a compañeros que actualmente tengo en Granollers, y era como una especie, si Miquel me lo permite, como José era el poli bueno, y digamos, y Miquel era el poli malo, pero con todo el cariño del mundo.
¿Qué, Miquel? ¿Poli dolent o qué? Home, alguna expulsió que altra et vas endur, eh?
Bueno, no, normalment em toca ser una mica el poli dolent, però això només de cara a la gent, perquè ells saben perfectament que a l'hora de fer broma i a l'hora de fer una mica de caliu al vestuari també sóc el Poli Bueno amb aquest aspecte.
Això sí, no?
Sí, sí, això, sin duda.
Miquel, va ser un any, com dèiem abans, molt, molt maco. No sé si tu et quedes amb algun moment en particular.
Aviam, els moments, els millors moments van ser, com heu dit, la ratxa de partits que ens estàvem col·locant a play-off, i almenys personalment teníem molt clar l'estructura del club, i per nosaltres cada dia que debutava un jugador del filial amb el primer equip era quasi tan important com guanyar un partit o estar més amunt a la classificació. Crec que tothom tenia molt clar quina era l'estructura i quin era l'objectiu del Sabadell B a aquella època, i això era el més important per nosaltres.
Sí que és cert, per això que vau fer també crear ni que sigui un caliu, no? Pel que fa a l'afició del Sabadell, que vinguessin, recordo, centenars de persones, el Pepín Valls, que ara, la veritat, vas a Olímpia i un partit del Sabadell B no dista de ser un partit d'una altra categoria formativa del club. Sí que es va generar la sensació, Nyito, Miquel, de som un equip, no diré paral·lel al Sabadell, però sí un equip que té la seva pròpia afició, fidel cada 15 dies, en aquest cas a Castellà.
No, lo que era evident és que van haver-hi partits que a la majoria de partits de la tercera divisió actual no hi havia ni la meitat d'espectadors que hi havia aquell any a Castellà. Jo recordo el dia del Sant Andreu, el dia de la Muntanyesa i el dia del Terrassa, inclús el dia del Prat, que el camp pràcticament estava ple, i estàvem parlant de 3.500 persones mínim. La veritat és que feia goig.
Tonyito, tens algun record també del que era el caliu al camp?
Sí, sobretot el partit este que comenta Miquel contra el Terrassa. Recuerdo que había muchísima gente y recuerdo que la afición apretaba mucho, y sobre todo con el horario que teníamos, porque jugábamos a las 5 de la tarde un domingo. Y me acuerdo que, y más en Castellà, que hace un frío...
Sí,
sí, sí, muchísimo frío.
Yo también recuerdo particularmente, hasta los partidos allá.
Y aún así venía muchísima gente.
Miquel, no sé si també ara que traiem el tema del Terrassa, per anar acabant, deixa'm preguntar-te també, no faré molta conya amb aquell partit perquè tu estàs a l'altra bàndol ara, però de moment van bé les coses, no? A l'Olímpic aquesta temporada com a director esportiu.
Sí, la veritat que ens estan anant les coses molt bé. Ens hem col·locat líders molt abans del que ens esperàvem, perquè és un projecte nou, amb un equip pràcticament el 85% amb jugadors nous, i bueno, estem contents de com estan anant les coses, la veritat.
Doncs ens n'alegrem per tu personalment, esperem també el que dèiem moltes vegades també, que ens, o almenys jo personalment, trobo falta també aquests calius dels derbis Sabadell-Terrassa, perquè genera un ambient especial i també són macos per l'esport de la comarca, així que tota la sort del món aquesta temporada, també amb un exarlequinat com el Xevi Molest a la banqueta, i amb el permís del Nyito, que està aquí de perseguidor amb el Granollers, que vagi molt bé el que resta de temporada, Miquel.
Moltes gràcies.
Perquè, com diem, i tot portem una bona lluita, aquest any amb el Miquel, allò, Terrassa, Granollers, Hospitalet, els equips que esteu en aquesta zona alta.
Sí, de moment sí, esperemos que siga hasta mínimo mayo.
Doncs deixa'm també preguntar-te pel tema dels jugadors. No sé si sabies que tu vas ser el jugador que més partits va jugar aquella temporada.
Pues ahora que me dices, me sorprende.
¿Sí?
Porque recuerdo que Paul Moreno jugó muchísimo, sobre todo en la primera vuelta. Sergio el portero y Aliaga también. Bueno, muchísimos jugadores jugaron muchísimos partidos.
Anem a escoltar un altre informe amb la veu de la Karen Madrid i després ho comentem tot plegat.
Durant la temporada 2015-2016, José Solivelles va fer servir 31 jugadors diferents al Sabadell B. Alguns, com Adri Díaz, Pol Moreno, Manel Martínez o Sandro Toscano, acabarien en dinàmica de primer equip. Manel, precisament, va ser el pitxitxi amb 13 gols, tot i jugar només 18 partits, abans de fer el salt a la plantilla que dirigia Miguel Álvarez. Per darrere, amb 11 dianes, el seu recanvi procedent del Badalona Xavi Civil i l'extrem Cesc Clotet amb 9. El nom de Guillem Pujol, lateral esquerrà, va ser el que més cops va aparèixer en el full d'alineacions, 33 titularitats. En canvi, qui més partits va jugar va ser Nyito Martín, amb 36. El jugador número 12 d'aquell equip era Àlex Espanyol. Fins a 16 vegades va sortir des de la banqueta un futbolista que, curiositat, és familiar de l'exentrenador de l'Astralpool, Nani Guiu. Solivelles també va donar minuts a 8 futbolistes que havien jugat o estaven jugant al juvenil del club. Marc Martí, per exemple, va participar en 17 partits. Més puntual va ser l'aparició de Xavi Salinas, Albert Luque, ara al Sabadell Nord, Rubén Pedregosa, Pau Mañé, Pol Monells, Antonio García o Sergio Montero. L'alternància a la porteria també va ser un dels trets diferencials d'aquella temporada. Sergio Fernández va jugar 23 partits sota pals i Adri Aliaga 15, tot plegat capitanejat per un dels homes més polifacètics de la línia defensiva, Adrià Parera.
Doncs aquest era l'informe sobre els jugadors d'aquell Sabadell B. Ara el comentarem, Nyito, però ho dèiem, estem coses del directe, estàvem pendents de qüestions laborals del José Solivelles, el tècnic de l'Esport Club Granollers, aquell entrenador també del Sabadell B en el seu dia, que també va passar pel primer equip del club, per les categories formatives, i el podem saludar perquè el tenim a l'altra banda del telèfon. José, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com diem, recordant avui amb el Nyito, que el veus tu sovint, aquella temporada, suposo, de molt bon record, no?
Sí, la veritat és que és una temporada que quedarà sempre marcada. Jo, personalment, a més, doncs, va ser la meva primera experiència a nivell doncs, amateur, perquè fins llavors només havia estat a futbol base, i crec que va ser una temporada molt bona. Vam disfrutar tothom molt. Sí que és veritat que vam començar una miqueta dubitatius. Jo recordo les primeres 3-4 jornades doncs, que vam guanyar, em sembla que només va ser un partit dels primers 4 i bueno, ens podien haver generat alguns dubtes, però a partir d'aquí crec que li vam donar bastant bé la volta i va ser un any molt bo, crec que tant per mi com sobretot pels jugadors, perquè va haver-hi molta gent que aquell any va ser capaç de promocionar-se.
Perquè a més en el teu cas particular, José, tu vas passar, si no recordo malament, a tiro de memòria, però el teu salt va ser, o la teva evolució va ser meteòrica, i podríem dir que per desgràcia no abunda, no? Vull dir, els clubs de futbol, perquè tu vas passar del cadet A, diria, del club directament fins al primer equip.
Sí, jo vaig estar dos anys cadet A, un any al juvenil A, a partir d'aquí ja vaig anar al filial, i l'any següent doncs l'experiència del primer equip. Sí que és veritat que no és gaire normal. Jo vaig tenir la sort doncs de que tenia una persona darrere meu que m'ha ajudat molt en la meva trajectòria, que va ser el Javi Pérez. I bueno, vaig tenir la seva confiança i ell va tenir la valentia d'atrevir-se doncs, a fer tots aquests canvis. Sí que és veritat que no és algú molt normal, però tampoc ho entenc, perquè al final jo crec que hi ha molta gent vàlida en els clubs, hi ha molta gent vàlida en el futbol base, i bueno, doncs al final simplement es tracta de ser capaç de detectar això i que hi hagi gent que sigui valenta a l'hora d'apostar per aquesta gent.
Ara li comentava al Nyito, no sé si ara el fet d'estar Granollers amb una estructura similar, amb jugadors que havies tingut en el seu dia, en certa manera es pot considerar la continuïtat d'aquell projecte, amb una distància prudencial també en el temps, amb molts agents diferents, però si tens la sensació, també per la categoria que és i per alguns jugadors, insisteixo, que és una mica el fil conductor d'aquell Sabadell B.
No, personalment no, perquè bueno, sí que ve que hi ha una part positiva, que és que el fet de tenir jugadors d'aquell equip a mi m'ajuda en quant al coneixement del jugador, l'adaptació del jugador també és més ràpida perquè ells també doncs, em coneixen a mi, però a partir d'aquí no veig que sigui la continuïtat, no per res, sinó simplement perquè al final és un tipus d'equip diferent i a cada moment has d'adaptar el que tens, i aquest any, per exemple, doncs fem coses o ens centrem en coses que no eren les que fèiem o les que volíem fer amb el Sabadell B. És un altre estil, és una altra manera de fer, i per això dic que crec que no és la continuïtat d'aquell projecte, tot i que hi hagi doncs, gent que ha participat en els dos equips.
Nyito, ¿qué? ¿Le has dado alguna cosa al teu míster o...?
No, aparte de que lo veo en cuestión de horas, nada, sobre todo me gustaría incidir en que sí que veo cierto paralelismo entre aquel equipo y en este, que es en las ganas de ganar y la ambición que tiene el equipo.
Això, millor que vosaltres, en aquest cas no ho sap ningú, perquè, José, tros de temporada, què esteu fent?
Sí, la veritat és que ens està sortint tot bastant bé, per sobre del que esperàvem, però bueno, al final ja quasi hem fet el 50% de la temporada, amb la qual cosa doncs, ja ens hem de començar a creure i hem d'apretar els dents aviam fins on arribem.
Doncs esperem també que vagi molt bé. Fa uns minuts saludàvem també a Miquel Ezequiel, li desitjàvem tota la sort del món, tot i ser el Terrassa, i no podem ser menys amb vosaltres, que acabeu de fer també una temporada històrica a Granollers. Et deixem seguir treballant, José, que t'hem enganxat uns minuts. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, a vosaltres, que vagi molt bé, bon dia.
Doncs el José Solivelles, com diem, l'entrenador d'aquell Sabadell B, després va passar pel primer equip. Malauradament tots sabem com va acabar la història, una època més convulsa al centre d'esports, però vaja, recuperant una mica el fil del que dèiem abans, Nyito, plantilla llarga, al final com tot filial, 31 jugadors, sí que és cert que la base podríem dir que estava una mica definida, no? La porteria s'anaven alternant el Sergio i l'Aliaga, una línia defensiva, recordo, la tirant de memòria, el Guillem Pujol, que és company teu a Granollers, Albert Estallés, que està a segona B, també Pol Moreno, Adri Parera, Àlex Alba, fins i tot va participar bastant a la segona volta, Diego Garzón, tenim també Josep Díez per allà al mig del camp amb tu, sobretot, moltes vegades fent parella, també Jonathan Ferreira, Max Marcet, Cesc Clotet, com escoltàvem ara, per tant, una plantilla que amb diferents agents, però la base molt, molt definida.
Sí, ahora recordando nombres, sobre todo que alguno no lo recordaba con facilidad, así que recuerdo un equipo, como dices, bastante amplio, y sobre todo porque cuando el primer equipo tiraba de nosotros, sí que el míster en este caso, pues sí que tiraba del juvenil, digamos, y era un equipo, como dices, de muchísima calidad.
D'allà els primers partits, per exemple, de Marc Martí, ara el Sabadell Nord, Sergio Montero, la Pobla, participant amb el Nàstic, noms molt, molt coneguts, deixant destacar un en concret, perquè realment la temporada o la mitja temporada amb el filial de Manel Martínez va ser una passada, allò un davanter que a tercera et marqui 13 gols en 18 partits, sinònim d'estar dalt.
Sí, sí, recuerdo además el partido que jugamos en Peralada, que si no recuerdo mal marcó 4 goles, y eso lo define todo.
Manel Martínez, desde Marbella, que nos ha dejado este audio.
Hola, buenas a todos. Bueno, lo primero, que es un placer para mí formar parte de este momento para hablar de ese gran filial de Sabadell. Y bueno, yo creo que fue un gran año, tanto a nivel individual como colectivo, ya que por parte de todos los jugadores, el cuerpo técnico, José Solivelles, Miguel Ezequiel, había mucha cohesión, muy buen ambiente, y luego se había reflejado en el campo. Éramos un equipo muy competitivo que, pese a ser un filial, daba la talla contra cualquier rival, y bueno, estuvimos peleando por estar arriba todo el año. Yo a nivel individual estuve la primera vuelta y bueno, siempre lo recordaré como el año que me permitió dar el salto a la segunda B, porque gracias al trabajo de todos mis compañeros y a la táctica y la organización que nos daba el míster y Miguel Ezequiel, pues llegaban muchas oportunidades de gol, muchas ocasiones, y yo, al ser la referencia en ataque, pues anoté un gran número de goles que me permitió que Javi Pérez y Miguel Álvarez confiaran en mí para el primer equipo.
Manel Martínez és de Marbella, és un jugador que després va passar pel primer equip del centre d'esports, i a partir d'allà recordo que va anar a Llagostera, ha estat també a segona divisió amb el Lorca, per tant un futbolista que s'ha fet un nom entre els Peralada, també, ara que comentàvem el tema de Peralada, que s'ha fet un nom a la segona B. No va anar tampoc gens malament el recanvi, Xavi Civil, que va venir a mitja temporada i també va acabar marcant bastants gols.
Sí, aparte Xavi es un jugador de muchísima calidad, lo está demostrando ahora mismo en Vilafranca, y como dices, por suerte aquel año tuvimos dos delanteros centros que quieras o no nos acaben más de un apuro.
I al final jugadors també de segona línia que aportàveu, no? El teu cas, Cesc Clotet, que va fer un molt bon any també,
Sandro
Toscano, també va marcar aquell any, diria que va ser ara no recordo si va ser Copa Federació, em sembla que és Copa Federació contra l'Elche i Licitano, a casa, tirant de memòria. Parlaves abans d'un dels factors clau d'aquella plantilla, que va ser la cohesió. Anem a escoltar també a Manel Martínez parlant d'aquest factor precisament.
Mantengo contacto con muchos compañeros de ese equipo, y bueno, yo creo que fue una de las claves del éxito también, que nos lleváramos tan bien, que fuéramos como una familia, todos amigos, que fuéramos todos a una, pues ayudaba a la hora de jugar y competir también. Y una vez acabó el año y cada uno hizo su camino, pues aún así hemos continuado en contacto, sabiendo uno de los otros, y bueno, eso es lo bonito del fútbol y otra cosa más que recuerdo de ese gran año.
Doncs el que dèiem, un dels ingredients de l'èxit, i a més es nota allò quan moltes vegades els futbolistes pengeu imatges a les xarxes socials, que encara avui dia, 5 anys després, Nyito, suposo que molts retrobaments, molts missatges, i el que no es deu veure, no? També.
Sí, yo este año estoy compartiendo vestuario con excompañeros de aquella temporada, así que me enfrento a jugadores también que compartí vestuario con ellos, y como dices, gente que ahora mismo está fuera de Cataluña, que también sigo manteniendo cierto contacto.
Al final es una un gruix de jugadors que molts s'han establert a segona B, d'altres fins i tot han arribat a tastar el futbol professional. Paul Moreno, que estava a Suècia jugant fins fa poquet, i també molts de vosaltres a tercera. Per tant, un grup amb talent, que éreu i que es nota que estàveu ben avinguts.
Sí, no, el tiempo ha dicho que era un equipo con muchísima calidad, y como has comentado, hemos tomado diferentes caminos, pero sí que es verdad que éramos jugadores y somos jugadores de mucho nivel, y que por circunstancias de la vida pues nos hemos tenido que separar.
Doncs aquest era el record que volíem fer avui del Centre d'Esport Sabadell B, d'aquell Sabadell B de la temporada 2015-2016, que es compleixen 5 anys de l'inici del millor Sabadell B de la història, 6è, a tercera, com diem, la campanya 2015-2016. Amb el Nyito Martín, seccionista aquesta temporada a l'Hotel Suís, aportant-nos històries del futbol català. Nyito, gràcies per venir, bona entrada d'any novament, bon any nou, i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Ja buscarem una altra història, per on tirar un altre vessant d'aquesta històries del futbol català.
Lo encontraremos. Muchas gracias.
Publicitat, i a la tornada rematem aquest primer Hotel Suís de l'any.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Aquest Nadal, jo vull...
Vull una llumina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèrica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, a punt d'arribar a 3:15 de la tarda, després de fer aquesta secció amb el Nyito Martín. Ara hem de canviar d'esport, perquè fa un parell de setmanes, a l'última jornada del 2019, coneixíem una trista notícia. L'Eric, un jugador de futbol sala del juvenil del grup Serraona, es desplomava en ple partit per patir una aturada cardiorrespiratòria. Des de llavors ha estat ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, al principi amb un pronòstic greu. Per començar l'any, però, arriben bones notícies, ja que hem pogut parlar tant amb el mateix Eric com amb el seu pare, i ben aviat rebrà l'alta. Ens amplia aquesta informació el Sergi Parc.
El passat dissabte 21 de desembre, l'Eric va ser evacuat amb helicòpter del pavelló municipal de la Floresta en el partit dels arraonistes de la categoria de segona divisió juvenil. I això que el jove mai havia patit un contratemps similar. Passades gairebé dues setmanes, tot fa convidar l'optimisme, ja que demà mateix podria rebre l'alta, ho explica el propi Eric.
Yo creo que, no sé si mañana pasado, pero tengo una gastritis bastante fuerte, la verdad. Llevo aquí, estoy muy cansado.
Es preveu, doncs, que el dia de Reis el pugui passar a casa. L'Eric ha reconegut que no recorda res del que va passar en el partit, ni tampoc de la setmana anterior. De fet, no es va despertar fins al dia 24 de desembre. Es tancarà, doncs, el cicle de Nadal deixant enrere el pitjor. De cara al futur, caldrà anar a poc a poc, però no està descartat del tot que l'Eric pugui tornar a jugar a futbol sala. Ho explica el seu pare, el Jordi.
Eso no chico poco a poco, bueno, le han colocado un marcapaso con defibrilador. También a ver si se lo puede igual considerar un poco el tema de golpes y de gestos y tal, pero bueno, no lo han dicho ni que no ni que sí. Voy poco a poco y vaya haciendo vida normal, y según la marcha pues ya se irá viendo qué puedo hacer, lo que no puedo hacer, y pero bueno, lo importante es estar ahí.
Tot i que caldrà esperar la seva evolució, l'Eric sí que té assumit que no podrà jugar al mateix nivell que fins ara. En tot cas, l'important, com diu ell mateix, és que aquest malson és a punt d'arribar al final.
La verdad que a mi me aniré seguro que no juego, pero... me encuentro mucho mejor y eso es lo importante. Dentro de lo malo, pues estoy mucho mejor.
Des que es va conèixer la desafortunada notícia, han estat moltes les mostres de suport cap a l'Eric i la seva família. Per exemple, la del capità del primer equip de l'Amics del Pou Nou Escorial, Cinto Aranda.
Parte del club y parte mía queremos que se recupere lo antes posible y cuando jugando lo antes posible, ¿vale?
Aquests desitjos, com està explicat, sembla que arribaran ben aviat.
Thank you.
Hotel Suís.
I ens quedem especialment en que l'Eric pugui rebre l'alta demà mateix com la millor de les notícies. Escoltàvem el capità del Nou Escorial, el Cinto Aranda, i el tornarem a sentir ara, però per parlar de la gran temporada que està signant el conjunt dels Marinals a la tercera de futbol sala. L'Amics del Pou és líder amb 28 punts, 3 més que els seus immediats perseguidors. Ha sumat 25 dels últims 27 i segueix invicta a domicili. Tota aquesta impactant actuació, a més, s'ha forjat sense el tècnic, el Paco Arjona, fora de la rutina per motius de salut. Per Cinto Aranda, la clau està sent la fiabilitat de l'equip un cop aconsegueix posar-se per davant.
Hemos ganado el último, hemos ganado el primero tranquilamente. Pero bueno, es eso, hemos cogido la dinámica esa de que, sí, el dicho de que estamos disfrutando, estamos pasándolo bien, pero somos todos espartanos, como yo digo. Y aquí no, aquí cada partido salimos a una batalla y encima si nos ponemos por delante del marcador, por suerte, por desgracia, tenemos un equipo que con el balón en los pies la tenemos y la tenemos bien. Entonces, pues cuando nos ponemos por delante es muy difícil que nos remonte. Y la verdad es que, bueno, de momento está siendo una perfección.
Recordem que només els dos primers es classifiquen pels play-offs d'ascens. Tornant al grup Zarraona, Estudi Barcelona, el seu primer equip també continua immers en una lluita que es preveu renyida entre diversos conjunts fins a l'última jornada d'aquest grup 1 de la tercera. En el cas dels zarraonistes, però, s'encetarà el 2020 des de la segona línia, en setena posició, a 4 punts del segon. El tècnic Isma Quirós valora positivament poder tenir la condició de tapat.
No estem en mala posició. Com a positiu, bueno, pues el setè no el mira ningú, no? I d'aquesta manera potser vas rascant i quan vols donar compte. Lo important és que eren 5-6 jornades encara tinguis opcions i opcions teves, o sigui, sense dependre de ningú.
En aquesta tercera divisió resten encara 3 jornades per tancar la primera volta. La competició reprendrà el cap de setmana de l'11 i el 12 de gener amb duels amb rivals directes. El grup Zarraona visiten el 6è, els de Jesús Maria, i el Nou Escorial jugant a la pista del 4, el Vacarisses.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims 12 minuts aproximadament de l'Hotel Suís, el primer del 2020. Avui volem tancar aquest programa parlant de motor, escalfant el motor, escalfant el cotxe, perquè aquest 2020 arribes a l'entrada aquest mes amb una de les cites més importants de l'any, marcades en vermell pel copilot sabadellenc Sergi Giralt. Del 29 de gener al 5 de febrer se celebra la 23a edició del Rally de Monte Carlo de cotxes històrics, i per preparar-lo fa uns dies parlàvem amb ell, l'escoltàvem aquí a l'Hotel Suís. Va disputar aquest Winter Rally d'Andorra també sobre neu. Sergi Giralt, benvingut a l'estudi de Ràdio Sabadell. Bona tarda.
Hola, bona tarda i bon any a tots.
Deixa'm preguntar-te d'entrada què va passar, perquè em comentaves que la cosa anava prou bé, però es va espatllar a pocs quilòmetres, no?, al final.
Sí, de veritat que vam anar molt bé, tot el rally, fent proves, ens vam mantenir entre la tercera i segona posició, i res, a l'últim tram, faltant uns 3 quilòmetres, ens vam trobar un cotxe parat al mig, i nosaltres veníem bastant de pressa, i per no picar amb ell, doncs ens vam fer una petita marxada a la neu i ja ens vam quedar parats un parell de minuts, no? Que ens va fer baixar al cinquè de posició.
Ja té nassos perquè, vaja, allò de tastar el podi, estar a punt de tocar el podi, a quedar-te fora, però vaja, no sé si ens quedem amb allò que vam comentar també, que era més un test de preparació de cara a Monte Carlo.
Sí, va ser un test total i la veritat que molt contents, eh? Ens vam sentir molt còmodes, de menys a més, el pilot també es va sentir molt còmode, hi havia un tram amb molta neu i molt de gel, vull dir que les condicions estaven idònies per provar de cara al Monte, i la veritat que ens va anar molt bé.
El Sergi Giralt, quan el vam contactar per parlar sobre aquest Winter Rally d'Andorra, ens va comentar: compte que la meva parella també participa i debuta com a copilot en aquest Winter Rally d'Andorra. Ara somriu la periodista sabadellenca, tenim habituada Elisabet Carnicer. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, bon any també, i gas a la vida sempre.
Correcte. Et teníem ubicada durant molts anys als castells, eh? Avui, faceta nova totalment avui.
I tant, fent pinya d'una altra manera, no? En aquest cas sobre l'asfalt, però un asfalt molt diferent al que estem acostumats, com és carregat de neu i glaç i pluja, de tot el que va passar al Winter d'Ordinor, Andorra.
Tu portaves un Golf, bé, copilotaves un Golf, igual que el Sergi, els dos copilots, sí. En aquest Winter Rally, com va anar l'experiència?
Doncs una experiència fascinant, la veritat és que te la prepares psicològicament i personalment uns dies abans, però tampoc has de deixar un marge per la improvisació, perquè allà pot passar de tot. Tant és així que de les tres pujades que va amunt d'Ordinor a Canillo i després eren de baixada tres vegades més, doncs només en vaig poder viure una, un sol tram, perquè en el segon de pujada, després de les dues paelles que trobes des del punt de sortida, se'ns va trencar el palier. Llàstima, tu, quin baixón ens va agafar el Carreras, que és el creador del Blunic, del cronòmetre Blunic, que era el pilot d'aquest golf, i Macau preparadíssim per molts campionats de gel, dius, no li pot passar res, eh? Sí que ens han canviat el canvi de marxes ahir, tot just ahir, la porta també era nova, però dius, va, confia-hi, però llàstima, no? Vull dir, pot passar de tot, com diu el Sergi, i que la regularitat és una matemàtica que gens pura, no?
Això també li has comentat, no, Sergi? Perquè hem parlat més d'una vegada de, ostres, no he pogut acabar aquest rally perquè he trencat no sé què, són allò que es diu en castellà els gajes de l'ofici.
Sí, vull dir, estàs exposat que et passin aquestes coses, i més amb els cotxes que anem, que són cotxes vellets, té de molts anys, i clar, si no és una alla, és una cel·la, no? Però ja li vaig dir a l'Eli que estigués tranquil·la, que vindran més oportunitats, i ella, amb gent que és com jo, segur que arribarem lluny.
No sé si, Eli, això, al final, està al costat del Sergi, a una li ha acabat despertant el cuquet, de dir, escolta, jo també, ja que ho fas tu i t'he acompanyat a molts llocs, jo també ho vull provar.
I tant, és així, eh? Enganxa, proves un i en vol. De fet, és el segon que vivia, el primer va ser de pilot al Terra de l'Aigua a Viladrau, allà també ens va passar un gaje, de l'ofici a última hora, però sí que tens ganes d'un tercer, d'un quart i els que vinguin, no? Sobretot perquè ens vam conèixer amb la benzina de fons, sí, amb aroma de benzina al Costa Brava, a Girona, el que es fa amb carretera tancada, i va ser d'allà, no?, començar-ho a seguir com a reportera, després com a supporter, a peu de carretera, i ara, guaita, fins i tot provar-ho i tastar les mels dels ral·lis, no?
Consells, Sergi? Que li hagis pogut donar allò en els últims dies, o què?
Ara tenim molta paciència, no? Jo vaig començar fa molts anys, però fer podi vaig tardar 3 anys a fer-lo, vull dir que anar agafant experiència, anar provant, estem a un nivell molt alt de competitiu amb tothom, amb aquests aparells últims que hi ha de tecnologia super avançada, i costa molt estar, no?, per tenir paciència.
M'agrada el discurs aquest de dir, ja que ens hi posem, escolta tu, a competir, a buscar, fem-ho bé, no?
Sí, home, s'ha de fer bé, sempre sortim a guanyar.
Dèiem, Sergi, que aquest 2020 s'engega amb una de les cites marcades. Podríem dir que sí, de la segona meitat de l'any hem parlat sempre del Rally de Portugal com un dels més importants a nivell de participació, a nivell d'escenari també internacional, no?, que participin cotxes i pilots i copilots internacionals. Monte Carlo és la cirereta amb la qual comences l'any, no? És aquell caramel.
És la meca, vull dir. A mi fa 3 anys m'haguessin dit que seria el tercer Monte Carlo que disputaré, i ostres, dius, Déu meu, no me'n faig creus, no? Però la veritat és que és el rally número 1 al món, vull dir, s'ajunten més de 300 cotxes, hi ha llista d'espera, i les condicions són molt variables, perquè no sabem com ens ho trobarem, si neu, gelat, és l'estudi del roadbook, fa 2 mesos que ja me l'estic preparant, vull dir, és un rally que si ho vols fer-ho bé has d'estar molt ben preparat, tema pneumàtics, tema cotxe, assistències, benzina. És un rally llarg, i allà hi som tots els gallitos, no? Amb molts aparells diferents, amb molts equips diferents, i tothom té ganes de fer-ho bé a Monte Carlo, no? Clar, és que et donin una copa a Mònaco, és una passada, la veritat.
Es nota, Eli, que porta dies allò...
Dies?
Setmanes i mesos que han ficat allà a casa.
I tant, està bé amb un ull al roadbook, a la vinyeta, i que té molta traça, i és de les persones que poques crec que n'hi ha al món del rally, és que ho viuen amb tanta passió i tanta dedicació. Vull dir, això és una feina d'anarinant, de posar-hi l'esforç que demana, no?
Com funciona, Sergi, aquest rally? Perquè el cert és que surt de diferents punts, no?
Sí.
Del territori, vosaltres ho feu des de Barcelona.
Des de Barcelona.
I us ajunteu tots en un lloc, no?
Sempre ha sigut així, l'històric. A Barcelona fa molts anys que se surt. Aquest any hi ha pocs equips que surten de Barcelona, no acabo d'entendre si és el tema polític, com estem avui actualment o què. Sortim 13 cotxes, sortim els primers a Barcelona el dia 31 de gener a les 7 de la tarda, des de l'hotel Hilton a Barcelona, Diagonal, vull dir, us invito que vingueu a veure els poquets cotxes que hi haurà, però val la pena perquè veus la gent com està preparada. Després hi ha diverses altres sortides com Mònaco, Bad Horburn, Reims, Atenes, Glasgow, i ens ajuntem, fem una etapa de 980 quilòmetres, des de les 7 de la tarda al divendres fins al dissabte al matí, ens ajuntem totes les poblacions de sortides a un mateix lloc de França, i allà fem els dos primers trams, no?
A més, a mi una de les coses que més em crida l'atenció, vull llegir una mica també d'allò de com funciona aquest rally de Monte Carlo, és que d'històrics, en aquest cas, es participa amb cotxes entre 1911 i 1980, que hagin participat en aquest rally mitiquíssim, com deies tu, la meca del rally de Monte Carlo, que més, si no vaig errat, se celebra uns dies abans, oi?
Sí, una setmana abans, vull dir que allà quan passem nosaltres ens trobem les carreteres bastant tancadetes, no? però bueno, aviam, amb la neu i el gel, a més aquest any hi ha gent molt bona que havíem corregut abans, com el Walter Roll, i a mi està apuntat a un ratll i veure la llista d'inscrits juntament amb aquest monstru dels ratllis dels anys 80. Tinc moltes ganes de veure-lo i de veure'l i de saludar-lo, i ojalà puguem guanyar, no? Sí,
ja. A tu, Eli, et volem parlar també, animant, sí,
sembla,
en aquest cas.
Sembla que m'he posat a la gas dels Reis, no?, d'anar-lo seguint, i que això són uns dies que s'ha d'anar totes, i si podem, no?, i ben abrigats, anirem amb uns quants amics a seguir tot aquest periple a Monte Carlo.
Perquè suposo que, a més, hauràs anat arreu del territori, allò, seguint-lo sempre que es pot, sí. I és una de les coses maques, no?, que et permet també això.
Sí, des de Reus a Girona, passant també per la Catalunya, sí, interior i cap a
Lleida. L'agraeixo molt, la veritat, perquè em segueix molt, i a mi em motiva molt també tenir-lo al costat, la vida, que em dona un plus, saps?
Parlant de plusos, l'any passat 11è, sí, la teva segona edició, la primera 24è, si no vaig, sí, errat. Què,
home,
aquest
any?
Tot ten.
L'any passat hi érem, però vam arriscar els dos últims tants, a la nit del Turini, vam sortir amb uns pneumàtics que no tocaven, i aquest any anem amb la lliçó una miqueta presa, entre els obrers que portem, i perquè, clar, també portem gent que ens diuen com està el tram poques hores abans de començar-lo, no? I que és bàsic, vull dir, sense ells no podíem lluitar per poder estar, no? Veurem, penso que estem molt preparats, portem uns nous pneumàtics, el cotxe amb unes modificacions petites que hem fet amb el canvi, i ens anirà molt millor, com vam veure a Andorra, vull dir que tot està posat allà a sobre, però s'han d'ajuntar moltes coses, no? Les condicions atmosfèriques, l'asfalt, que no trobem trànsit, sobretot els tramos duren 5 hores, són molt llargs, i de passar el primer a l'últim varia molt tot, vull dir que és molta sort amb tot plegat.
Avui aneu els dos amb ben ataviats de la marca Porsche, amb les gorres fins i tot.
Donald, de l'equip. Sí, home, l'equip és tot, es porta el cor, sí, aquest cas és Fans Porsche Classic, sí, que és un equip especialment, no, per l'ocasió d'aquest blanquet, sí, com se li diu, no, sí, el Porsche 911.
El 911.
Que, sí. O el taronget, també.
Amb el David Nogarera, oi?
Amb el David Nogarera, sí, exacte.
Un tros de cotxe, eh?
Tros de cotxe, sí.
Per participar, sí, sí. Ara ens comentaves que el Winter Rally d'Andorra ja vas provar, havíeu introduït modificacions noves.
Sí, el cotxe és del 69, un 2.0 coupé, fet especialment per fer Monte Carlo, i està molt ben preparat. Tenim un nivell de mecànic impressionant, com el Joan Jordi, de J4 Competició, que és un mestre dels Porsches, pocs n'hi ha com ell, però no hi cap. I, bueno, moltes ganes.
Estarem molt pendents aquí a Ràdio Sabadell del que faci el Sergi Giral, aquest rally de Monte Carlo històric de finals de gener, i us agraeixo la vostra presència avui, aquest primer programa de l'any, per parlar de la cita. Per cert, Eli, tu tens ja en ment alguna... la teva segona prova, com el teu segon rally com a copilot, o què?
Alguna hi haurà per aquí, perquè hi ha bon allò, material.
Ho tens al calendari i ja tens marcat alguna,
oi? La Copa sí, Gironina...
Ja ho hem de fer algun dia, també. Vull dir,
home, a veure si cal.
Això seria molt maco,
vinga.
Mira, doncs,
volia
propòsit d'any nou.
Sí, us vull dir només una cosa, que moltes gràcies per seguir en que em feu. Sempre esteu allà, juntament al diari, vull dir que molt agraïts amb Ràdio Sabadell, la veritat.
A vosaltres també, per la disposició que sempre hi poseu. Doncs amb el Sergi Giral, l'Elisabet Carnisseu, i ens acomiadem a aquest hotel suís d'avui 2 de gener del 2020. Recordeu que aquest programa el podreu seguir, el podreu tornar a escoltar en uns minuts a les nostres xarxes socials. Tornem demà amb més esport aquí a la 94.6. Que vagi molt bé, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.